Al matí, amb Mireia Sanz.
Cada 7 persones que aturen els cossos policials és de nacionalitat espanyola i d'aquestes un 70% responen al fenotip àrab-magrebí. D'altra banda, pràcticament la meitat d'aquestes identificacions impliquen algun tipus de violència, ja sigui verbal o física. Són dades que posen de manifest l'informe L'aparença no és motiu, identificacions policials per perfil ètnic a Catalunya, que ha fet públic sobre racisme. Un informe que s'ha acompanyat d'un vídeo amb explicacions com aquesta.
Alguna cosa no ha anat bé en aquesta situació que acabem de veure. Analitzem la situació. Agent Mallofré, per què li ha demanat a Jean la documentació i en canvi a la guida només li ha desitjat un bon dia?
Li he demanat la documentació perquè és negre.
Les identificacions per perfil ètnic són una pràctica il·legal. Es tracta d'una vulneració de drets fonamentals.
L'elaboració d'aquest document ha portat a l'entitat del tercer sector a entrevistar diferents persones, entre elles l'intendent de la policia municipal, Joan Antoni Quesada. Ho desgranem tot plegat en conversa amb la Mònica López, de Sos Racisme. Molt bon dia, Mònica, gràcies
Molt
per acompanyar-nos.
Bon
què és el que us porta a fer un estudi d'aquestes característiques? Per què decidiu analitzar aquest aspecte?
Doncs tot comença perquè a través del nostre servei d'atenció i denúncia veiem que totes les persones que venen a denunciar algun abús policial, ja sigui violència física, detenció il·legal, etc., doncs entre un 40 i un 50% d'aquests casos s'inicien per una identificació policial per perfil ètnic, no? Encara que no vinguin a denunciar específicament això, sinó que denunciïn algo més greu que ha arribat després. Però sí que el perfil ètnic és la porta d'entrada a molts abusos i per això ho comencem a estudiar.
Per tant, analitzeu aquest aspecte i el que detecteu és aquesta realitat, no? Una de cada 7 persones que aturen els cossos policials és de nacionalitat espanyola, per tant, 6 de cada 7 no ho són, no?
Uh-huh.
És una preocupació de la població migrada el fet de sentir-se sota sospita davant dels cossos de seguretat? És a dir, tenen la sensació de que sempre estan sota sospita?
Sí, evidentment, o sigui, en les entrevistes en profunditat que hem pogut fer, és una preocupació, no? El fet de que quan són identificats són criminalitzats públicament i a vegades canvien les seves conductes habituals per tal de no topar-se amb aquestes situacions, no? Encara que no hagin fet res, encara que no tinguin res a amagar, denota una por, no?, als cossos policials o una certa desprotecció, no?
Quins són aquests canvis de conducta?
Doncs, per exemple, pot ser fer un camí diferent per anar a treballar perquè saps que et trobaràs amb un control, o no freqüentar, per exemple, zones on hi ha molta presència policial, en el cas de Barcelona, doncs, el centre, no?, Ciutat Vella, intentar esquivar certs carrers, que saps que et trobaràs controls, etc.
Clar, per tant, això els està alterant el seu dia a dia, no?
Sí, sí, de fet, hi ha molts que reporten que arriben tard a la feina per una identificació, etc. A part, com la situació actual no obtens cap justificant ni cap comprovant de que t'han parat, doncs clar, no pots demostrar que has arribat tard perquè t'han aturat, no?
Com s'explica que per cada persona de nacionalitat espanyola aturada, 7 a 6 siguin de nacionalitat estrangera?
Bueno, en realitat és per cada persona amb nacionalitat espanyola se n'aturen 7,4 amb nacionalitat estrangera. Clar, aquí aquest anàlisi l'hem fet a partir de les dades públiques que hem obtingut de Mossos a través del portal de transparència de la Generalitat i aquestes dades estan basades en nacionalitat. Per tant, aquí se'ns escapen moltes dades perquè no sabem si aquesta persona espanyola que ha estat aturada respecte a les altres 7, doncs aquesta persona pot ser gitana, pot ser afrodescendent amb nacionalitat espanyola, etc, etc, no? Vull dir que hi ha tota una discriminació i tot un racisme que les dades no reflexen. Però com s'explica no sé, això és el que jo crec que és feina dels cossos policials, començar a revisar, no? Què és el que estan fent malament, perquè segurament el criteri de sospita raonable no l'estan aplicant bé.
Quin és el criteri de sospita raonable?
Aquí està el tema, o sigui, jo crec que cal una àmplia formació en això, no? I potser no seria sort racisme qui pogués fer aquesta formació, segurament l'haurien de fer altres cossos policials europeus o fins i tot espanyols, no? Però, clar, segons la llei de seguretat ciutadana, un agent només pot parar a una persona per dos motius. Si té un indici de que està cometent una infracció, o si té una sospita fundada de que està cometent un delicte. Clar, són paraules molt vagues, no? I que donen molta màniga ampla a la discrecionalitat de la gent. I aquí és on cal una formació forta i unes indicacions fortes per part dels caps de policia, també.
Clar, jo quan llegia aquest estudi hi trobava, de fet l'apuntaves tu ara, com una flaquesa en aquest aspecte, no? En dir, a dia d'avui hi ha moltes persones que el seu fenotip ens porta, quan les veiem, a pensar que són de fora, no? Per fer servir aquesta expressió més col·loquial, no? Però que potser porten tota la vida a Catalunya, no? I han nascut aquí, i sí, que els seus pares, els seus avis, qui fos, són descendents, o fins i tot casos de joves que puguin ser adoptats amb un fenotip clarament estranger, per dir-ho d'alguna manera. Clar, aquests casos no els podeu documentar de cap manera.
No, ara mateix no els podem documentar de cap manera, i al final sí que és veritat que la idea de fons que es vol trencar aquí és que la societat espanyola i catalana no és blanca. No ho és, i cada cop ho serà menys, i el color de la pell o el fenotip no pot ser un criteri per identificar a tort i a dret. Vull dir, això ha de canviar, aquesta filosofia.
Clar, però per tant és una filosofia errònia de quan la persona que era de fora era la que cridava més l'atenció, no? Estic pensant, doncs, abans de la immigració, no pròpiament de dins de l'estat espanyol, que es va començar a moure molt abans, sinó d'aquestes onades migratòries que han arribat a posteriori, no?
Sí, 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 i de fet totes les lleis policials deixen clar que és il·legal per a algú pel seu color de pell. Vull dir, a nivell teòric està molt clar, però a nivell pràctic, doncs, hi ha aquest estereotip racista, que no només és un estereotip. Vull dir, a veure, aquí tenim el vídeo que acabem de sentir, no? D'escoltar. Si aconseguíssim que cap agent tingués conductes racistes, no acabaríem amb el racisme policial. El racisme policial és algú que va més enllà de les conductes racistes que puguin tenir un grup determinat d'agents, no? I aquí és on hem d'atacar el racisme, no? El racisme més institucional, que està aquesta idea que està gravada a foc, de que qui ve de fora suposa un perill, no?
Clar, però és una idea que teòricament en una societat que està construint o que està treballant per no ser racista o xenòfoba, ja hauríem d'haver fet aquest camí, no?
Sí, però no l'hem fet, i jo crec que les dades parlen per si soles, vull dir, i no crec que sigui un problema només dels cossos policials, vull dir, aquest informe no pretén dir que la policia fa malament la seva feina i ja està. Vull dir, nosaltres tenim un apartat de recomanacions i propostes bastant ampli, i que estem disposats a parlar amb qualsevol ajuntament sobre elles, vull dir.
Clar, de fet, una de les coses que ens crida l'atenció a Ràdio Sabadell, que ens ho mirem tot des d'una perspectiva molt sabadellenca, és el fet que una de les persones que heu escollit per entrevistar en aquestes 7 entrevistes en profunditat, que són una mica la base o la feina per elaborar aquest informe, sigui l'intendent de la ciutat, el senyor Quesada. Per què opteu per parlar amb l'intendent Quesada?
Bé, primer perquè és molt difícil en general que algú dels cossos policials t'obri la porta i estigui disposat a parlar d'aquest tema, no? I l'intendent Quesada ho ha estat, i ha parlat amb bastanta franquesa, sincerament. Vull dir, i té incorporat, bueno, jo crec que té incorporada una perspectiva de drets, no? Dins del que és la seguretat pública, cosa que segurament altres agents no tenen.
Per tant, l'escolliu una mica perquè és qui us obre la porta, i en aquesta conversa, què és el que us porta a entreveure? És a dir, que s'ha de reconèixer que hi hauria aquest punt de discriminació dins dels cossos policials?
Sí, sí, que, bueno, jo crec que parla molt clar. D'una banda, reconeix que no hi ha dades, que no recullen dades a nivell de cos local, no només la policia local de Sabadell, o sigui, de les dades a nivell de policia local que hem demanat a l'informe, totes són pèssimes, la veritat. Vull dir, un Guàrdia Urbana de Lleida, dos identificacions al 2017, vull dir, no s'ho creu ningú, no? Per tant, reconeix que no recullen dades. D'altra banda, reconeix que hi ha una part de la formació de la gent que se li escapa de les mans, en el sentit de que hi ha una part que és la transmissió de coneixements entre un agent veterà i un agent novell que el cap de policia, diguem, no pot controlar què passa dins del cotxe patrulla, diguem, i això també és un reconeixement sincer, no? Però bueno, què fem respecte a això? I per altra banda, es mostra obert, que això a mi personalment em va sorprendre, però bueno, es mostra obert a poder fer una anàlisi de les dades, no?, que genera l'acció policial, no?, a Sabadell. Vull dir, això està bé.
Clar, quan llegíem aquesta documentació, a mi em venia al cap un document sonor que ara mateix et posaré perquè puguis escoltar. Us situo una mica també als oients. Fa unes setmanes, recordareu, que hi va haver a Sabadell una violació múltiple d'una noia. La policia buscava els autors materials dels fets que serien d'origen magrebí, i per això va posar en marxa unes rodes de reconeixement. Doncs a la tertúlia d'aquesta casa d'aquell divendres, l'Ali Ait Yahya, tertulià habitual, explicava les sensacions que la comunitat tenia davant de les rodes de reconeixement.
Però hi ha moltes persones que han passat por perquè tenien por el que podria haver passat, no? El que pot passar encara amb elles, sense, amb això, amb un desconeixement de cara al nivell judicial de tot el que va passar, perquè tenen en compte que jo tinc amics que van passar per la roda de reconeixement l'altre dia, persones que sense documentació, amb un desconeixement de la societat, del nivell judicial com funcionava. És una sensació que jo vaig passar molt malament, de veritat.
Clar, jo crec que aquí l'Ali aporta un aspecte, a banda del que comentaves tu, d'aquesta sensació de por, no? D'aquest, hi ha un desconeixement, no acaben d'entendre què els passa, no? I entenc que hi ha casos, sobretot quan aquesta persona acaba d'arribar, que hi ha una barrera idiomàtica també al darrere, no? De no entendre aquesta persona que és un agent de la seguretat que m'està demanant perquè no l'entenc i no sé quines conseqüències pot tenir que em portin els jutjats de Sabadell a fer una roda de reconeixement, no?
Sí, jo crec que, bé, des de la campanya Pareu de Parar-me, que és on s'origina aquest informe també, hem elaborat una guia, no?, una guia de drets, de saber quines són les teves obligacions davant un agent policial i també quines són les obligacions de l'agent policial al teu davant, no? Vull dir, saber que tu t'has d'identificar, evidentment, sempre has de portar una documentació sobre, però que la gent també està obligat a mostrar-te el seu número d'identificació i a explicar-te de manera que tu puguis entendre, i això ho diu la llei, de manera que tu puguis entendre per què t'està parant i qui t'està parant, no? I això moltes vegades no es fa, perquè hi ha una rutina policial que és diferent, i això, pues, ha de començar a canviar també.
És a dir, moltes vegades no s'explica aquesta persona per què està sent parada.
Segons els testimonis que nosaltres hem pogut recollir, no. Una de les principals mancances és el no dret a saber el per què t'estan parant. I una de les coses que comenta Quesada, que per ell, i que ell ho planteja com una dificultat, des de la sinceritat, és que com a agents de policia prefereixen donar aquest motiu sempre després de que la persona s'hagi identificat, no? I, bueno, si s'arriba a donar el motiu, tampoc em sembla malament, però tot i així, recordem que és un dret que s'expliqui aquest motiu, abans o després de ser identificat, però és un dret i s'ha de fer, i no sempre es fa.
I la llei no explicita quan s'ha de fer aquesta explicació?
No ho explicita.
El document, com dèiem, ens porta a veure aquesta sensació de por, que no sé si acaba traduint-se potser també en una desconfiança cap als cossos de seguretat a nivell de si jo tinc algun problema i he de recórrer a la policia, potser no ho faré perquè no veig gaire clar com em tractaran, no?
Totalment. Una de les, conclusions i de les conseqüències més greus que creiem que hi ha, no?, és que la sobreidentificació de determinades comunitats que pot ser que no hagin comès cap delicte, no?, evidentment, aquesta sobreidentificació porta a una desconfiança i a una manca de col·laboració amb el cos policial, no? I al final el que s'està aconseguint és fomentar la inseguretat ciutadana, perquè els ciutadans no estan col·laborant amb els cossos quan segurament tenen informació rellevant, no?
Clar, apuntaves al tema de la formació dels agents, no? Que s'ha de considerar que cal millorar aquesta formació dels agents i aporta o explica de quina manera ell considera que s'hauria de millorar aquesta formació?
Jo crec que sí. Ell no aprofundeix massa en aquest aspecte, però jo crec que sí que entén, no? que aquesta formació que no es controla, diguem, doncs suposo que estarà d'acord en que s'han d'establir mecanismes per controlar-la. Per nosaltres el més urgent és formar els agents en matèria de racisme i en matèria de sospita raonable, saber què és una sospita raonable i que no. Saber que quan es produeix aquesta violació a Sabadell, doncs no es poden començar a identificar magrebins a tort i a dret, perquè a banda de magrebins hi ha altres indicadors. No pot ser només un color de pell, hi ha altres indicadors. Era gras, era baix, feia 1,75 m, no? No ens podem guiar només pel color de la pell quan hi ha un perfil donat, i moltes vegades no hi ha aquest perfil donat, i directament doncs són identificacions aleatòries, no?
Clar, en tot això, per dir-ho d'alguna manera, quina recepta poseu damunt la taula des de Sorracisme? És a dir, una vegada explicada aquesta situació, quines són les propostes de solució que poseu damunt la taula?
Bueno, n'hi ha diverses. La primera és reconèixer-ho a nivell públic, que això no s'està fent. Vull dir, molt a nivell polític és com que s'està amagant, no s'està reconeixent, s'està minimitzant. Jo crec que el primer pas és reconèixer-ho. El segon pas és analitzar les dades de què es disposa. I si no hi ha dades, doncs produir aquestes dades, perquè aquestes dades hi són, perquè és l'actuació policial del dia a dia. I un cop s'analitzi què està passant, aleshores posar solució. Una de les solucions que nosaltres suggerim és el formulari d'identificació i registre, que és el que et comentava al principi, que qualsevol persona que sigui aturada pugui tenir un comprovant de que l'han aturat i per quin motiu l'han aturat, i que la gent hagi d'argumentar el motiu, perquè ara fa les identificacions sense necessitat d'argumentar el per què, i potser ni s'hi para a pensar, potser es guia totalment pels seus prejudicis, no? I això bàsicament, i després la formació en sospita raonable i en antiracisme.
En tota aquesta qüestió damunt de la taula, repassant les xifres que hi ha, el temps se'ns tirarà a sobre i no podrem entrar molt en detall, però una altra de les qüestions que a mi m'ha deixat una mica, m'ha fet posar les mans al cap, tal qual us ho explico, tal qual ho sento, és que pràcticament la meitat de les identificacions acaben implicant violència, ja sigui física o verbal. Clar, no sé si heu pogut fer l'anàlisi en global, és a dir, només passen les identificacions fetes amb persones de nacionalitat estrangera o les identificacions fetes a qualsevol ciutadà, la meitat d'elles acaben d'aquesta manera?
Això no ho sabem. O sigui, clar, pensa que aquestes dades venen de casos que s'han denunciat a través d'un formulari, per tant, casos en els quals la persona identificada o la testimoni sent que hi havia una perfilació ètnica, no? Per tant, estem en aquest territori. S'ha de tenir en compte la percepció de les persones, no? I també a nivell de definir què és l'efectivitat policial, s'ha de tenir en compte el cost negatiu que té identificar persones innocents. Que això no s'està tenint en compte, i el mateix que Sada ho reconeix. Ho reconeixia dient que per ells efectivitat és, doncs, que de 2.000 delictes troben a 2.000 delinqüents. Això és efectivitat 100%. Però quan jo li preguntava, bueno, però a quantes persones s'han hagut d'identificar inútilment per trobar aquests 2.000 delinqüents? Ah, no, això no ho sabem, no ho avaluem. Doncs és important avaluar-ho, perquè és un cost per a aquestes persones que estan sent inútilment identificades. I s'ha de tenir en compte, i s'ha de canviar aquesta perspectiva d'efectivitat policial.
I en tot això, quin paper juga la policia de proximitat?
Pues jo crec que és molt clau, perquè són els que estan més a peu de carrer i són els que en realitat fan més identificacions, més que els Mossos d'Esquadra. Per això nosaltres teníem interès en saber aquestes dades, però resulta que no, o no s'estan recollint o no s'estan compartint. clar, aleshores possibilitats de recollir aquestes dades hi ha, i el mateix que Sada t'ho diu, agafes les ràdios internes, fas una auditoria i tens les dades. Jo crec que són els cossos més clau, no, en aquest sentit, els que tenen una relació més, més propera amb la ciutadania.
Clar, amb totes aquestes dades damunt de la taula, per tant, el que falta és una mica més de transparència, no? En definitiva, per tal de poder analitzar l'abast real de la situació.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que encara falta una mica de transparència i també de recollir les dades, si és que realment no s'estan recollint. No sé si és això, si no s'estan compartint o si no s'estan recollint.
Clar, i aquestes dades també ens portarien, per exemple, a veure si hi ha agents concrets que no estiguin fent bé la seva feina.
Exacte. Que aquest també és un dels objectius, no? Vull dir, és que per mi, a nivell d'estratègia policial, em sembla increïble que no se sàpiga què està fent cada agent, no? I que no es controli això. Per tant, jo crec que és imprescindible controlar-ho.
Mònica López, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos ajudat a entendre aquest informe. Cap al mes que ve crec que traieu ja les dades més globals de tota la situació. Segur que tornarem a trobar un altre moment per parlar-ne. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, bon dia.